fort.
Gràcies.
Adéu.
Adéu.
Canalies, Manu, coses... fins demà.
Que vagi molt bé.
Hem arribat a les 8.
Adéu.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
A les 8 del matí. Molt bon dia a tothom. El matí de Catalunya Ràdio. Avui analitzarem on som de la legislatura després de la compareixença ahir de Pedro Sánchez.
Y si para hacerlo tenemos pues, que aguantar campañas de acoso personal, mentiras, en definitiva, fango, lo haremos, lo haré. Por eso nos sentimos cargados de determinación, de convicción y también de energía.
Aquest és el primer missatge. Cap intenció d'avançar eleccions, cap intenció de fer canvis al govern espanyol. I el segon missatge?
Somos los primeros en abrir camino, en cumplir con la ley, y me gustaría humildemente a que el resto de organizaciones políticas, en lugar de señalar al Partido Socialista de actuar como Torquemadas, hagan lo propio y pongan en marcha este tipo de protocolos.
I aquest és l'altre missatge, minimitzar la factura dels casos de suposada corrupció i assetjament sexual al PSOE i destacar la manera com s'hi ha respost. Els socis, però, ja comencen a dir, avui en parlarem, però els socis ja comencen a dir que no n'hi ha prou. Madrid, Àngels Lafuente.
Pedro Sánchez és conscient que necessita el suport d'Esquerra i Junts. A hores d'ara, amb els de Puigdemont, no té previst reunir-se. Amb qui sí que ho farà serà Oriol Junqueras passada les festes de Nadal. També els socis de govern pressionen, exigeixen una remodelació de l'executiu que Sánchez descarta i que Ernest Urtasun, ministre de Sumar, considera del tot necessària.
Nosotros no hemos señalado a nadie ni vamos a decirle al presidente del gobierno qué ministros tiene que nombrar, porque esta es su potestad. Pero desde luego es imprescindible para poder relanzar el gobierno ir a un cambio de los equipos. Esto es imprescindible.
Conscient que necessita refer ponts amb Junts i complir els acords pendents, Sánchez ha denunciat que Catalunya serà membre associat de la UNESCO i l'Organització Mundial del Turisme i que aviat es publicaran les balances fiscals. Des de Madrid, Àngels Lafuente pel matí de Catalunya Ràdio.
Importants, gràcies Àngels, aquests gestos que ara comentava l'Àngels Lafuente de Pedro Sánchez cap a Esquerra amb aquesta reunió amb Oriol Junqueras i cap a Junts amb aquesta publicació de les balances fiscals. També va dir que d'aquí a pocs mesos confia que l'amnistia sigui una realitat també pel president Carles Puigdemont. Per cert, que avui comença un ple del Constitucional que mantindrà les inhabilitacions de Junqueras, Turull, Romeva i Bassa, si no hi ha una gran sorpresa en aquest sentit. En qualsevol cas, si els socis de la investidura ho veuen insuficient, el Partit Popular ho veu encara pitjor.
En el PSOE solo hay dos opciones. O robas, o callas y aplaudes. Han protegido más a sus babosos que a las mujeres.
Així ho deia Alberto Núñez Feijóo a l'acte de Nadal del Partit Popular, on Isabel Díaz Ayuso també va intervenir, i va ser per llançar aquest missatge que alguns avui veuen directament adreçat al propi Feijóo.
Es que no puede ser que uno se ponga tibio en estos momentos. Es el momento de decir la verdad. Es el momento de quemarse, claro que sí. De lanzarse a la piscina, decir las cosas como son.
Tot plegat a les hores posteriors d'aquesta compareixença de Sánchez d'ahir al migdia, en què després també el president espanyol va tenir una conversa informal amb periodistes, també en la recepció habitual per aquestes dates de cara a les festes de Nadal. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
Què tal, bon dia.
Tu hi eres en aquesta recepció, com va anar, què va dir Pedro Sánchez?
Doncs mira, diu que està animat, que se sent amb forces, que té un govern a prova de bombes i que el cop fort se'l va endur el juliol, no pas ara, i que per tant ell diu que resistirà ser el contrapunt enmig d'una onada ultra-Europa, diu que el motiva més a seguir endavant i no apunta al 2027, sinó que ja parla d'un projecte que transcendeix i que va fins al 2031. La solució no és canviar el govern, com demana Sumar, sinó parlar de projecte i d'impuls. I sobre els socis, la situació amb Junts confia que es capgirarà l'any vinent quan l'amnistia estigui avalada per Europa. Puigdemont pugui tornar, diu que és la fita del 2026. Cal temps, però de moment els compren el relat de la no negociació, però van treballant per quan puguin tornar-hi.
Gràcies, Tània. Per cert, una cosa més del que va dir Pedro Sánchez ahir, perquè aquesta sí que afecta moltíssimes persones, va anunciar un abonament únic per viatjar en trens de mitjana distància, en rodalies i en autobusos. Això per tot Espanya. Això per tot Espanya. L'alta velocitat és veritat que n'ha quedat fora. Això hauria d'entrar en vigor la segona quinzena del mes de gener, costarà 60 euros al mes, 30 per als menors de 26 anys, i la Generalitat diu que serà perfectament compatible amb els sistemes integrats catalans a partir del segon semestre del 26, però també és veritat que no en dona gaire detalls més. La presidenta del TMB és Laia Bonet.
Justament per garantir l'accessibilitat al transport públic dels usuaris freqüents, i això és el sentit que tenien les bonificacions des d'un primer moment, i ens preocupa també que siguem capaços de poder abordar solucions a la sostenibilitat financera de tot el sistema de transport, perquè allò que valoren la ciutadania és la qualitat del transport públic.
Per cert, que parlant de transport públic, avui el govern i els comuns es reuneixen i sobre la taula hi ha un gran interrogant, que és quan costarà la T usual a partir de l'1 de gener. Fa 3 anys que costa la meitat, perquè està bonificada, però el govern espanyol, la Generalitat i l'àrea metropolitana encara no han dit si aquesta bonificació es mantindrà o no, com demanen els socis de govern. Per tant, veurem si entraré amb l'aigua clara a les pròximes hores. En qualsevol cas, com dèiem, avui al matí de Catalunya Ràdio ens preguntarem on som en aquesta legislatura i ho traslladarem a la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, a la portaveu de Junts a Madrid, Míriam Nogueras, al diputat d'Esquerra, Francesc Marc Álvaro, i a la diputada del Partit Popular, Cuca Gamarra. Serà a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio, però de moment un primer comentari de la Milagros Pérez Oliva.
Ni avançament electoral ni crisi de govern. En el moment de la pitjor tempesta sobre el PSOE, quan fins i tot el soci de govern li demana que es mogui, Pedro Sánchez compareix per dir que tot segueix igual i que li queda molta feina per fer. En resum, que l'ascens de l'ultradreta justifica que el govern progressista arribi fins al final de la legislatura. Mentre que li van votar la investidura no canviïn d'opinió, PP i Vox no tenen res a fer, excepte cridar i cridar cada cop més fort. Sánchez cada cop més prim, Feijó cada cop més impacient i amb la reserva de tremendisme pràcticament esgotada. Així estem.
Gràcies, Milagros Pérez Oliva. Pel que fa al temps, l'endemà d'aiguats molt potents, a Falset, per exemple, 200 litres per metre quadrat. Avui podríem tenir una nova tongada de pluja. Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia. Sí, ara mateix hi ha una mica de treva, però durant el matí apareixeran nous ruixats al litoral i al prelitoral i a partir del migdia pluja més organitzada, sobretot a la meitat sud de Catalunya. A les comarques de Tarragona podrien tornar a tenir pluja abundant de 20 a 50 litres per metre quadrat i a la meitat nord els ruixats seran molt més dispersos. Avui amb neu a 11.700 metres i demà dimecres hi haurà pluja, però només a l'extrem sud del país. A la resta, més tranquil·litat, amb boira, però també moltes més estones de sol.
Gràcies, Eloi. Prudència, per tant, també, si us enganxen alguna d'aquestes pluges que encara podríem tenir avui. Però l'altre tema del dia que volem destacar al matí de Catalunya Ràdio són les presons. Perquè és una notícia que us avança aquest programa. Catalunya és la comunitat líder en l'aplicació de mesures de força i aïllament provisional als interns que hi ha a les presons. El 2024, aquestes mesures es van aplicar més de 8.000 vegades, segons dades del Consell General del Poder Judicial. Aquesta xifra deixa Catalunya a molta, molta distància per davant de les altres comunitats. Pol Foradada, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Primer de tot, de quines mesures exactament estem parlant?
Són les anomenades mesures coercitives que inclouen des de l'ús de la força física personal, la les porres flexibles, els aerosols o les manilles, així com també l'aïllament provisional.
Aquestes són les mesures de força que dèiem. Són aquestes mesures en les quals Catalunya les fa servir més que cap altra comunitat d'Espanya.
Els jutjats de vigilància penitenciària van registrar més de 8.000 vegades la utilització d'aquestes mesures durant l'any passat, el 2024. Això dobla les dades d'Andalusia, que és una comunitat que té més interns a les presons que Catalunya, però on es van registrar només 4.000 mesures d'aquest tipus. Catalunya també és líder en restriccions als règims penitenciaris dels reclusos. És una mesura que es pren per garantir la seguretat tant de l'intern com de la presó.
Insistim que són dades del Consell General del Poder Judicial, a partir de les quals el director de l'Observatori del Sistema Penal, Iñaki Rivera, alerta de la via que s'està començant a agafar.
Posa definitivament en evidència el camí d'una política penitenciària basada en l'aplicació amb duresa de la força física d'opcions regimentals en detriment de l'objectiu constitucional de la reinserció i la rehabilitació social.
I què diu la Conselleria de Justícia? Doncs que està analitzant aquestes dades.
El Departament defensa el control actual que es fa a les presons i argumenta que cada administració adapta el marc normatiu a les seves problemàtiques. Per la seva banda, les entitats de la xarxa Dret i Presó reclamen un grup de treball al Parlament per fiscalitzar què passa als centres penitenciaris.
Amb aquesta informació que us avança avui al matí de Catalunya Ràdio, arribem als bàsics del matí.
El matí de Catalunya Ràdio.
Que repassem ara mateix amb la Sílvia Solanes, la Marta Viana, el Joan Vilaplana i la Lara García. Molt bon dia.
Bon dia.
Avui una previsió molt destacada també. Brussel·les presenta el seu primer pla d'habitatge. És la primera vegada que Europa es posa en aquestes qüestions. És veritat que les mesures d'habitatge són cosa dels estats, però La idea d'Europa, la idea de Brussel·les, és endreçar possibles solucions. Jordi Baró.
La Unió Europea tindrà a partir d'avui un primer pla per intentar frenar la crisi de preus de l'habitatge. Brussel·les intervé i ho fa abans de l'inicialment previst, davant la gravetat de la situació. El pla inclourà accions, però també recomanacions, perquè les competències en vivenda són sobretot dels estats o les regions. Aquí, per exemple, la Comissió Europea ha de presentar avui eines perquè puguin fer front als lloguers de temporada. Brussel·les ja ha dit que no prohibirà aquest fenomen que han disparat plataformes com Airbnb, ni tampoc proposarà avui límits al preu ni de lloguer ni de compra. La Comissió Europea apostarà per simplificar la burocràcia en els permisos de construcció i per més flexibilitat en el sistema d'ajudes públiques per afavorir la construcció d'habitatges socials. Des de Brussel·les, Jordi Baró, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Gràcies, Jordi. Aquest pla europeu arriba just quan hem sabut que, per exemple, a Barcelona ja s'estan comprant més cases que a l'època de la bombolla.
I a Catalunya es van superar les 11.000 operacions a l'octubre. És una xifra mensual que no es veia des de principis del 2007. Aquest augment fa que els preus no parin de pujar.
I això porta una situació. Barcelona és una de les ciutats on, atenció amb això, guanyar la grossa de la loteria de Nadal no és suficient per comprar-te un pis.
Ho destaca avui el diari El Mundo. La grossa són 400.000 euros i a Barcelona el preu mitjà d'un pis és de 449.000 euros. El 2011 la grossa sí que podia cobrir un pis, però des de llavors el premi no ha canviat i els preus sí que s'han disparat.
I aquesta situació explica en bona mesura una altra de les dades de les últimes hores. El 76% de les persones que tenen problemes de salut mental són persones amb ingressos baixos, és a dir, amb ingressos per sota dels 18.000 euros anuals.
Són dades de l'Hospital Clínic, que també apunta que les prescripcions d'antidepressius es van multiplicar per 5 des del 2010 fins al 2019.
Doncs aquestes diferències socials, econòmiques, s'incrementen, fins i tot entre els que tenen un sou raonable. Això revela un estudi d'Oxfam Intermón que hem conegut aquesta matinada.
I és que un treballador d'una de les 40 grans empreses espanyoles amb un sou mitjà hauria de treballar 100 anys per igualar el que cobra un directiu de la seva mateixa empresa només un any. Miguel Alba és l'autor de l'estudi.
Estamos viendo que la mitad de la población gana como máximo una vez y media el salario mínimo profesional, ¿no? Y en cambio hay una élite empresarial que gana pues más de 10 millones de euros, ¿no?
I alerta si avui us heu de moure per Barcelona perquè tornen les tracturades dels pagesos.
La tracturada sortirà de Sant Boi de Llobregat a les 10 i arribarà a la Generalitat cap a les 12. L'objectiu dels pagesos és col·lapsar Barcelona per protestar contra l'ampliació de la zona d'especial protecció d'aus, on l'activitat agrària i ramadera està restringida. Mentrestant, a Brussel·les també hi haurà una protesta organitzada per la coordinadora d'Organitzacions d'Agricultors i Ramaders, que és la principal professional agrària d'Espanya, contra les retallades en l'ajuda europea.
I una altra notícia que avui us avança al Matí de Catalunya Ràdio. La demanda de la carn de senglar ha caigut a zero. Arran, evidentment, de la pesta porcina africana.
Les empreses càrnies que subministren carn de senglar han vist com s'ha extingit la demanda aquestes darreres setmanes degut al brot de pesta porcina. Es deu principalment al tancament d'exportacions, com explica Pròsper Puig, president del gremi de carnissers.
Aquestes empreses, bàsicament, el que feien exportació i també separat amb sec, que tenen un estoc i que no està sortint. Ja no és un problema de preu, sinó de que no hi ha demanda, però demanda zero. Si arriba alguna cosa de caçador, és estoc perquè no té sortida en aquest moment. Està al mercat absolutament parat.
Pel que fa a la carn de porc en general, la demanda ha caigut un 2% en dues setmanes. Això ha comportat una baixada d'uns 30 cèntims al quilo.
Doncs parlant del brot de pesta porcina, aquesta setmana s'haurien de publicar els primers informes sobre l'origen, per saber d'on va sortir Llutjuli el Becar.
Sí, ho fa amb la contractació de 30 nous tècnics que dependran del Departament d'Agricultura i 18 més que gestionarà l'empresa Traxa, que faran actuacions de control de la sobrepoblació de conills i senglars. Mentrestant, s'està estudiant el brot i com hauria arribat a Collserola. Un dels aspectes que s'està analitzant és si el virus coincideix amb el que estava treballant a l'IRTA Cressa, l'únic laboratori que es troba dins la zona on van aparèixer els primers positius i que estudiava la pesta porcina africana.
Les mostres del Cressa s'han enviat al virus al laboratori europeu, que és qui podrà fer les seqüenciacions i, per tant, aquí sí es podrà veure si això coincideix o no coincideix.
Des de Lleida, Júlia Albacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
I d'un virus a l'altre, aquest matí hi hauria d'haver noves dades dels casos de la grip a Catalunya que es preveuen que continuïn pujant. Oriol Pujador.
En declaracions al Catalunya Nit, Pané diu que els contactes durant les festes faran que la corba costi més de baixar.
Que el pic serà aproximadament per Nadal, però també pensem que no es comportarà igual que altres epidèmies que estan dues setmanes pujant i dues setmanes baixant. Tots els contactes que tenim tots per aquells dies allargaran aquest pic uns quants dies i llavors ja començarà a baixar.
La consellera recorda que tot i que el virus circula amb molta intensitat, això no s'està traduint en casos més greus.
És una grip que ens està donant coronant molta afluència de la gent a urgències, però molts pocs ingressos hospitalaris per llit.
Fins ara, el col·lectiu amb més incidència és el d'infants i joves de 0 a 15 anys. Oriol Pujadó, pel matí de Catalunya Ràdio.
Parlàvem abans de Brussel·les, dèiem que avui s'hi parlarà d'habitatge, però és que també es parlarà avui en aquesta cimera de cotxes, Pol.
Sí, Brussel·les anunciarà avui si flexibilitza la prohibició de vendre cotxes a motor de combustió a partir del 2035, segons el president del PP europeu, Manfred Weber. Es podria passar de l'eliminació total d'emissions de diòxid de carboni al 90% de reducció.
Dues coses més de la crònica política. Una, a Xile. Primera trobada entre el candidat d'extrema dreta que ha guanyat les eleccions, José Antonio Kast, i el president Boric, que és el president sortint. Enviat especial, Joan Biosca.
El gir a l'extrema dreta ha començat a Xile. Els presidents sortint i electe han fet les primeres passes en el relleu presidencial que portarà Xile a retallades, més austeritat i mà de ferro contra la delinqüència i també la immigració irregular. Banderes de canvi que han seduït a la majoria dels xilens. Incògnita, quin José Antonio Kast, líder de l'extrema dreta xilena, cap d'estat electe, veurem precisament com a president, si moderat o bé l'apassionat pel dictador Augusto Pinochet. De moment es mostra moderat. Escoltem Kast.
Institucionalidad. Hemos dicho también, y lo planteé el día de ayer, que este no es el gobierno de una persona, no es el gobierno de un partido político, sino que va a ser un gobierno mucho más amplio.
Joan Biosca, des de Santiago de Xile, pel matí de Catalunya Ràdio.
I el segon apunt que volíem fer és que avui al diari La Vanguardia reapareix l'expresident Jordi Pujol i ho fa amb elogis a l'escriptor Paco Candel i a la seva obra clau, Els altres catalans.
Coincidint amb l'acte que es farà avui al Palau de la Generalitat per homenatjar Candel, Pujol descriu el llibre escrit el 1964 com el que més ha contribuït a fomentar l'esperança sobre el fenomen de la immigració que admet és una de les seves obsessions. No hi ha país sense tota la seva gent, diu l'expresident, un missatge que creu que és exportable també a dia d'avui. De fet, el seu fill, Oriol Pujol, fa unes setmanes en aquest programa ens deia això.
Ell es defineix molt clarament com un deixeble d'en Candel. Llavors, quan hi ha discursos un punt frívols, un punt populistes al voltant de la immigració, ell amb això esdevé molt, molt. I per això et dic que m'ho parla al fons. Està bé. I diu, no, això no pot passar.
Un quart i dos minuts de nou.
Avui, milers de persones ja s'imaginen a la seva nova llar. I a CaixaBank estem al seu costat i al teu amb el finançament que necessites i simplificant la cerca d'habitatge a través del nou portal immobiliari Facilitea Casa. Perquè et volem acompanyar dia a dia. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
Més qüestions al matí de Catalunya Ràdio. El Ministeri de l'Interior ha cessat el comissari en cap de la Policia Nacional a Lleida. Per què? Doncs perquè ha descobert que fa 20 anys el van condemnar per assetjament sexual.
Feia només una setmana que Antonio José Royo, de 63 anys, havia estat nomenat a aquest càrrec. Aleshores, però, no s'havia tingut en compte aquesta sentència contra ell de l'Audiència de Guipúscoa l'any 2003, que considerava aprovat que Royo va pressionar un agent de la Policia Nacional perquè mantingués relacions sexuals amb ell.
Encara parlant de successos, a Los Angeles, als Estats Units, la policia manté detingut un dels fills del director de cinema Rob Reiner com a principal sospitós de l'assassinat d'ell i també de la seva mare. Washington, Oriol Serra.
Fins ara, el fill mitjà del cineasta Rob Reiner és el principal sospitós de l'assassinat dels seus pares diumenge a la seva mansió de Los Angeles. La policia ha optat per no entrar en detalls sobre la implicació del fill del director de cinema en el doble assassinat, però alguns testimonis haurien presenciat una forta discussió entre pare i fill la nit anterior en una festa a casa d'uns amics. Per la seva part, el president dels Estats Units ha tornat a fer mostra del seu mal gust amb una piulada a les xarxes on barreja el condol amb els insults contra la figura de Rob Reiner.
Crec que es va fer mal a si mateix en termes professionals. Es va convertir en una persona desequilibrada amb la síndrome traumàtica de Trump. De manera que no era fan de Rob Reiner en absolut, de cap manera. Penso que era molt dolent per al nostre país.
Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
I a Austràlia, la policia vincula a l'Estat Islàmic l'atemptat de la platja de Sydney, que va deixar una quinzena de morts, entre els quals una nena de 10 anys.
El comissari de la policia, Mal Lennon, ha informat que el vehicle utilitzat pels dos atacants hi havia explosius casolans i material relacionat amb l'organització islamista.
També puc confirmar que el vehicle, que estava registrat a nom de l'home més jove, contenia explosius i dues banderes fetes a mà de l'Estat Islàmic. Encara seguim treballant pel que fa al motiu que hi ha darrere d'aquesta tragèdia.
La policia també investiga el viatge a les Filipines que van fer els terroristes un mes abans de cometre l'atemptat.
I a França, Emmanuel Macron inaugura avui una gran comissaria de policia a Marsella. Diuen que és un gest per mostrar fermesa davant dels càrtels del narcotràfic de la ciutat. Marsella, Isabel Galí.
L'assassinat del germà d'un eurodiputat marsellès activista en la causa contra el narcotràfic ha encès aquesta tardor totes les alarmes. La policia també creu que l'incendi de fa 3 dies a un institut de Dijon és obra dels càrtels enrabiats per l'increment de presència policial al barri on està. Però el que més preocupa és que el petit narcotraficant és cada vegada més jove, sovint són menors. El govern preveu crear una fiscalia especial antinarcòtics, però per Romain Soligon, del sindicat de policia UNTA, s'està arribant tard.
Malheureusement, cette expansion...
Malauradament, aquesta expansió és una mica culpa nostra. No tenim l'arsenal jurídic que ens permetria aturar-ho com cal. I, en definitiva, avui la vida d'un jove no val massa.
Enorme, al final.
Des de Marsella, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
I avui a 11:45 sabrem les nominacions dels Premis Gaudí, Marta.
Sí, els actors Laura Weissmar i la Dani les anunciaran des de la Pedrera. Els premis, recordem que se celebraran el proper diumenge 8 de febrer.
I alerta amb això, els lectors més joves són els que impulsen la indústria editorial catalana. La lectura entre els joves de 14 i 24 anys ha crescut un 15% aquest any.
Ho assegura el Gremi d'Editors de Catalunya, que ahir va celebrar la nit de l'edició. Patrici Tichis n'és el president.
Ells mateixos han convertit la lectura en un plaer convertit i no en una activitat solitària introspectiva. Les selfies compartides a les xarxes socials de les cobertes dels llibres, de les edicions especials amb els cantos tintats, ens ha portat a reconnectar amb un públic que semblava que als 12 anys abandonava la lectura.
La ficció ha crescut un 12%, tant en català com en castellà, mentre que el llibre de butxaca i el de no ficció, en aquest cas, s'han estancat. En xifres generals, el sector editorial creix el 4%, lluny, això sí, del 10% de l'any anterior.
I, en aquest cas, un altre punt sobre el Museu Nacional d'Art de Catalunya. Tancarà parcialment el 2027 per les obres d'ampliació.
El 2026 serà, per tant, un any de transició abans que comencin les obres i amb el conflicte de Sixena encara obert.
I una cosa més, el Banc dels Aliments engega la campanya de Nadal per visibilitzar la pobresa infantil. Fem que l'amor arribi a
tot arreu. Posa música a la campanya. Aquest any s'ha obert el supermercat solidari de Nadal, que permet fer una donació digital per fer arribar els aliments solidaris. Fèlix Caspella, responsable d'Aliances Estratègiques del Banc dels Aliments, recorda les dades d'infants en risc d'exclusió a la ciutat.
A Barcelona, un de cada quatre infants viu en risc de pobresa. Això afecta greument a la seva salut, l'aprenentatge i el seu futur. La pobresa infantil és algo invisible, però els seus efectes dura tota la vida.
8:22, continuem al matí de Catalunya Ràdio per fer un cop d'ull a la mobilitat d'aquest matí. Marc Jurado, bon dia de nou.
Bon dia, amb només problemes, Freddy, a la línia R15 de Rodalies. Ara mateix hi ha circulació interrompuda entre Marçà, Falset i Móra la Nova per condicions meteorològiques adverses que afecten a la infraestructura. Ja va passar ahir, a les 10 del vespre es va solucionar, avui però torna a passar. S'estableix, això sí, servei de transport alternatiu per carretera, segons informa Renfe.
I a les carreteres, Txell Garriga, bon dia de nou.
Què tal, molt bon dia.
Punts vermells, a aquesta hora?
La C31 al Prat, direcció Barcelona, per un accident que ja s'ha retirat, però té 5 quilòmetres de retenció, i també la sortida de Barcelona per l'avinguda Meridiana, pels desviaments del tall de la C-17 a Montcada.
I punts taronja?
Doncs avui les rondes en els dos sentits, però sobretot ara direcció Trinitat per la Ronda Dalt fins a Vallcarca, i també els punts habituals de retenció d'aquesta hora, però en principi sense incidències en cap punt.
Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent. Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Ahir, pren nota la llibreta abans de xutar porteria, era a punta. Avui, per anar fent boca abans de la final de Copa, que farem tot seguit, un Enigmàrius estrepitós. Els que més desafinen del corral, de 5 lletres. Els que més desafinen del corral, 5 lletres.
Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
Repeat after me. Eurojackpot.
Eurojackpot.
Eurojackpot. Pot.
Pot, pot.
That's right. Millions.
Milions, milions. Tu tranquil, que si et toca l'Eurojackpot tindràs tota la vida per aprendre a dir a la gent d'on els has tret 120 milions. Eurojackpot, el sorteig europeu de l'11. Cada dimarts i divendres per només 2 euros pots de fins a 120 milions d'euros. Milionari forever. 11. Ara i sempre, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Sí, azúcar!
Disfruta sin azúcar.
Simón.
Disfruta, don Simón. Disfruta sin azúcar.
Simón.
Sabor, don Simón.
Disfruta, don Simón.
Descobreix tots els sabors. Disfruta, don Simón.
La tradició diu que menjar els 12 grams de raïm porta sort. Però per a moltes persones, tenir sort és arribar a final de mes, poder llogar un pis o sortir de la situació irregular per construir un futur. Fem que tenir una vida digna deixi de ser qüestió de sort. Dona a caritascatalunya.cat o al Bizum 38031. Mentre hi hagi persones, hi ha esperança.
Hola, sóc el Raül, el que t'acaba de fer una rascada per can. Sé que t'esperaves el meu telèfon en comptes d'aquest dècim de Nadal, però he pensat que per què no totes dues coses alhora. Aquest dècim diu, em sap greu, compta amb mi i amb la meva assegurança. Així doncs, espero que ens toqui, que el toc que t'he fet s'arregli aviat. Firmat un veí que no t'ha vist, però que espera veure't aviat. Oh, quin tio més maco.
Recorda't que encara ets a temps de compartir el teu dècim. 22 de desembre, Loteria de Nadal, el sorteig que ens uneix. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Regalar teatre vol dir regalar històries, il·lusió, alegria i emocions. Aquestes festes no t'hi capfiquis i regala teatre. És fàcil, és especial, és el millor regal. Entra a regalateatre.cat i descobreix tot un ventall d'espectacles al teu abast.
El patio de mi.
Milers d'infants a Gaza han perdut casa seva, l'escola i els llocs on sentir-se fora de perill. Per això, la Fundació Vicente Ferrer col·labora amb organitzacions locals per crear espais segurs per a la infància. Perquè els infants tenen dret a jugar. A Gaza, també. Col·labora ja al 900-111-300 i actua per la infància. Avui.
Casa Calores de Pere Riera torna a la Sala Beckett fins a l'11 de gener. Una història d'amistat, amor i família en una casa vora el mar on els anys passen i la joventut s'esvaeix. Una fotografia tendra i personal sobre el pas del temps. Amb Jordi Buixaderas, Júlia Bonjó, Arnau Comas, Eudald Font, Rosa Gàmiz i Júlia Molins.
012, la millor resposta.
Confirmat? M'han robat el mòbil.
Doncs ja saps què et toca fer. Posar una denúncia.
Quina mandra. A més, segurament no el recuperaré.
Si no hi ha denúncia, no hi ha investigació policial.
Tens raó.
Si has viscut un delicte o en tens coneixement d'algun, cal que ho comuniquis a les autoritats interposant una denúncia a qualsevol comissaria. Per més informació, entra a interior.gencat.cat i si tens una emergència, truca al 112. 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.
Hola, sóc el Raül, el que t'acaba de fer una rascada per can. Sé que t'esperaves el meu telèfon en comptes d'aquest dècim de Nadal, però he pensat que per què no totes dues coses alhora. Aquest dècim diu, em sap greu, compta amb mi i amb la meva assegurança. Així doncs, espero que ens toqui, que el toc que t'he fet s'arregli aviat. Firmat un veí que no t'ha vist, però que espera veure't aviat. Oh, quin tio més maco.
Recorda't que encara ets a temps de compartir el teu dècim. 22 de desembre, Loteria de Nadal, el sorteig que ens uneix. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
Estic indignat amb les crítiques que hem rebut tu i jo de l'arbre.
Per aquest arbre de Nadal que hem posat a l'estudi de Catalunya Ràdio, doncs, ha rebut crítiques.
És dels arbres de Nadal més tristos que he vist en molt de temps.
A veure, molt, molt guarnit no estaria, si ens hem de posar crítics.
Oh, i ara estic emocionat, perquè el que ha fet Gemma Herrero amb aquest arbre de Nadal...
Això és un arbre de Nadal.
Fins fa 10 minuts no era un arbre de Nadal.
No, tampoc ho dieu així, perquè
ara,
no és veritat.
Ara és un arbre de Nadal de competició.
De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
El matí de Catalunya Ràdio.
2 minuts i 2 quarts. Dubte a la porteria del Barça pel debut a la Copa. Montserrat, bon dia.
Bon dia. Per jugar contra Guadalajara de Primera Federació, Joan García descansa, Hansi Flick no concreta si jugarà Marc-André Ter Stegen o serà Chesney. Això sí, ha donat alguna pista. Chesney diu que els va ajudar a guanyar 3 títols la temporada passada i que està bé quan García s'ha lesionat aquesta. I pel que fa Ter Stegen, necessita jugar després de la lesió per poder ser al Mundial amb Alemanya. Doncs bé, Flick té molt clar el que ha de fer Ter Stegen.
I think this is his decision We spoke about his situation and I...
És la seva decisió. Hem parlat d'això. El respecto molt com a jugador i com a company d'equip. Però al final, quedar-se o no, és la seva decisió i és ell qui ha de decidir, no jo.
Not me, so it's about that.
I els setzens de la Copa fan que el Barça jugui avui en un camp més aviat petitot.
Sí, el camp Pedro Escartín, capacitat per a 6.000 espectadors, ampliats avui aquesta nit a 8.500. Qui dirigeix el Guadalajara és Pere Martí, tècnic de Moncofa, a la Plana Baixa, que explica el tot costa quin ambient espera avui a Barça.
Ens agradaria veure a tots, no? Sabem bé la dificultat de partit, sabem també que és futbol i que el nostre estat emocional ens pot ajudar a donar la campanada, però bueno, quan més jugadors bons tinguem per aquí, doncs millor, no? És un dia per a disfrutar molt nosaltres.
Per cert, Martí no s'haurà avui a la banqueta per sanció Guadalajara-Barça a les 9 amb la transmissió de la TDT a Catalunya Ràdio. Encara del Barça s'assegura la continuïtat d'una de les referents de l'equip femení, la davantera Clàudia Pina, fins al 2029, i la també blaugrana Aitana i Dembélé són els favorits avui per al The Best.
Torrons Virgínia es patrocina aquest espai.
Obrim l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb Vicent Sánchez. Què tal, Vicent? Bon dia, Vicent, bon dia.
Bon dia.
Sara González, bon dia.
Molt bon dia.
Afra Blanco, com estàs? Bon dia.
Bon dia.
I Ignacio Rigaut. Ignacio, què tal?
Bon dia.
Aviam, avui, evidentment, el tema és aquesta compareixença ahir de Pedro Sánchez, on el president espanyol s'ha proposat resistir, tot i els casos de presumpta corrupció que esquitxen l'entorn del PSOE, i tot i la crisi interna per les denúncies d'assetjament sexual, el president espanyol insisteix que la legislatura no només pot seguir, sinó que ha de seguir, diu. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
Bon dia.
El que passa és que aquestes explicacions, Tania, d'entrada, no sembla que hagi convençut els socis, ningú no vol sortir esquitxat d'aquesta crisi, però, vaja, el cert és que ningú, de moment, es decideix a trencar relacions amb els socialistes.
Sí, és així, els avisos pugen de to, ho hem vist amb el PNB, però a la Moncloa hi ha calma. Amb Esquerra agafen el guant de la reunió que es demana Junqueras al gener a la Moncloa i en fotografia, si volen, amb Junts segueixen avançant en els acords, respecten el seu relat de que no negocien, però creuen que l'any que ve amb una amnistia ja aplicada a Puigdemont la cosa canviarà. La incomoditat és major amb Sumar, que els demana canvis profunds en el govern. Sánchez ho descarta, no és moment de tocar persones, tots els seus ministres estan nets, sinó d'impulsar el projecte que ja veu que anirà més enllà del 2027.
Gràcies, Tània. Avui a l'Àgora volem parlar, ho dèiem abans, amb els diferents punts de vista d'aquesta qüestió, començant per la portaveu del PSOE, Montse Mínguez. Senyora Mínguez, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ho dèiem ara mateix, després d'aquesta compareixença del president Pedro Sánchez, són diferents els socis de potencials, els socis d'investidura, diguem-ne, que han dit que no n'hi ha prou, que hauria d'haver-hi més explicacions. No sé si hi haurà un segon capítol o si aquesta situació els fa patir.
Doncs la veritat és que jo crec que les explicacions s'han donat, mesures s'han pres i una altra cosa no, però contundència dins del Partit dels Socialistes n'hi ha per afrontar tots els casos, ja sigui d'aquesta presumpta corrupció que s'està investigant, com del masclisme que també s'ha actuat de manera contundent. D'alguna manera ja ho hem dit aquests dies. És veritat que hi ha hagut unes denúncies en les quals, amb aquest canal de denúncies, doncs han sigut poc ràpids, però les mesures es van prendre el primer dia quan se van conèixer la notícia i, per tant, nosaltres continuarem avançant i, sobretot, continuarem avançant en la lluita per a que el feminisme sigui clau i sigui la manera d'entendre i de veure el món. El feminisme sempre ens dona lliçons i el Partit Socialista és un partit feminista on no té cabuda cap actuació de masclisme ni cap actuació d'assetjament sexual.
Justament, al voltant d'aquestes denúncies per assetjament sexual que han aparegut dins del PSOE, han identificat què és el que no va funcionar? És a dir, per què es van passar mesos i mesos sense que hi hagués una resposta?
Doncs perquè eren dos denúncies que eren anònimes. El canal, és veritat que és un canal de denúncies que és nou, que es va començar a funcionar al juliol, que no és el mateix quan hi ha una denúncia on a darrere identifiques a la víctima de quan no hi és, però que en qualsevol cas mai va desaparèixer la denúncia i sempre es va investigar. És veritat que segurament doncs 4 mesos és un temps llarg i que en qualsevol cas hem sigut i hem d'estar sempre al costat de les víctimes i el que hem de fer és ser implacables i el que hem de fer és animar a la gent a que ho faci i jo em sento molt orgullosa de que al meu partit les dones puguin denunciar si hi ha assetjament sexual. I jo animo a altres partits polítics que si tenen un protocol d'assetjament sexual i funciona millor que el nostre, que mos ho digui, que el copiarem, però és que aquest protocol no existeix a cap altre lloc i, per tant, jo penso que és un problema seriós de país, és un problema que no només existeix a la política, sinó que existeix a altres entorns, i si per solucionar-ho s'ha d'obrir amb canal el nostre partit, doncs mire que s'obri, però lliçons ninguna, cap de ningú, i per tant nosaltres continuarem amb aquest camí. És un tema de principis i el Partit Socialista ho té molt clar. Hem sigut taxatius, han sigut implacables i, evidentment, la denúncia s'han de protegir i s'han d'acompanyar les denunciants en tot el procés.
El que passa és que en alguns d'aquests casos les mesures s'han pres quan el cas s'ha fet públic, no en el moment de la denúncia.
Quan el cas, però s'ha actuat de manera implacable i immediata i, evidentment, aquí la labor dels periodistes...
Sí, però quan s'ha sabut públicament, no quan vostès reben les denúncies, això és el que li demano.
No, nosaltres quan vam rebre la primera notícia que es va fer pública, que va ser al juliol, que ja va sortir una notícia, és que a partir dels socialistes ens exigeixen, i a mi m'encanta, i sempre ho he dit, estic molt orgullosa de formar part i ser la portaveu del Partit dels Socialistes, perquè som molt exigents, som contundents i som implacables. I per tant, quan se va conèixer la notícia, aquest senyor en referència, el senyor Paco Salazar, ja no va formar part i va renunciar a tots els càrrecs orgànics i a tots els càrrecs institucionals. Després hi va haver la denúncia i, evidentment, aquí sempre ho hem dit i ho hem reconegut aquests dies, també hi ha una labor periodística que ens fa doncs, estirar les orelles i nosaltres reconeixem els nostres errors i dels errors s'aprèn i, per tant, nosaltres millorarem en tot aquest procés.
Al voltant del que queda després de la compareixença del president Pedro Sánchez, a vostè li consta si el PSOE manté la majoria del bloc de la investidura per les votacions que queden?
Doncs miri, jo li poso l'exemple de la setmana passada. La setmana passada, al Congrés dels Diputats, vam ser capaços de treure endavant decrets importants, com és el decret que permet que els ajuntaments i les comunitats autònomes puguin utilitzar els seus romanents positius de tresoreria per inversions. Vam també tirar endavant el decret que augmenta el salari dels funcionaris un 11% durant l'any fins a l'any 2028. Per tant, hi ha 3 milions d'empleats públics que tindran una pujada salarial. Vam també tirar endavant la llei de la dependència, vam tirar endavant la llei de la multireincidència, vam tirar endavant també la llei de l'economia social, important per Catalunya. Per tant, el que vull dir amb això és que durant el que portem de legislatura s'han aprovat ja 52 lleis que impacten directament en millorar la vida de les persones, que es guanyen votacions al Congrés i, per tant, es tracta d'això. La política es tracta de negociar, tenim un Parlament que està fraccionat i el que queda és doncs, parlar amb tots els grups parlamentaris per continuar traient lleis que millorin, com et dic, la vida de la gent.
I els pressupostos?
I els pressupostos, evidentment, se treballa amb els pressupostos generals de l'Estat i tenim aquesta obligació, es presentaran els pressupostos generals de l'Estat i presentarem uns pressupostos que seran els més socials que en aquests moments es redactaran, però amb els actuals pressupostos, que són uns pressupostos bons, insisteixo, es poden fer, ho hem aconseguit, que situar el nostre país en el país europeu que més llocs de treball està generant, el tercer país que més ha reduït la pobresa, la tercera economia de la Unió Europea que ha augmentat el poder adquisitiu. Per tant, els pressupostos generals de l'Estat és una eina importantíssima, és un mitjà importantíssim, però tampoc s'acaba el món perquè tenim uns bons pressupostos prorrogats, perquè hi ha gent que diu no tenim pressupostos, i sí que tenim pressupostos prorrogats que permeten doncs, millorar el poder adquisitiu de la gent i millorar la vida de les nostres famílies.
Però no creu
protegir
que...
els autònoms, donar més recursos als ajuntaments i les comunitats autònomes, insisteixo, més ajudes, per exemple, als afectats de la Dana o als del volcà de la Palma...
No, el que li anava a demanar, perdoni que la talla, senyora Mínguez, però li anava a demanar si no creu vostè que hem normalitzat el fet que un govern no pugui aprovar pressupostos i vagi prorrogant. És cert que hi ha un marge de maniobra, les administracions el tenen, l'altre dia en parlàvem amb l'alcalde Collboni, però no creu que hem normalitzat que, com alguna cosa corrent, que un govern no tingui prou suports com aprovar els pressupostos pel seu full de ruta?
Bueno, és que també el que hem de normalitzar és que existeixen parlaments que estan fragmentats per diferents grups polítics i existeix des d'un ajuntament petit fins a una comunitat autònoma o un consell comarcal, una diputació o els pressupostos o el govern del Parlament espanyol. L'època de les majories absolutes ja fa molt temps que ha passat a la història i ara el que toca és negociar, intentar arribar a acords i, evidentment, és el que estem fent i és el que estem traslladant. Òbviament, si no és el mateix parlar amb un únic partit polític i comprar-li tot, que és el que fa el Partit Popular amb Vox, i li compre totes les retallades o els discursos negacionistes, i l'altre és intentar arribar a acords amb una majoria de progrés, amb una majoria d'esquerres, en el qual, no, en aquest conglomerat de partits polítics que tenim, doncs no és tan fàcil i amb això estem. Però pressupostos n'hi ha, són els del 2023, que permeten, insisteixo, millorar les pensions, millorar els salaris, protegir els nostres autònoms, donar més recursos als ajuntaments de les comunitats autònomes, i es tracta d'això, d'anar guanyant votacions amb lleis que, com et deia, es tracta de millorar la vida dels nostres ciutadans. Els pressupostos generals de l'Estat són una eina i s'han de treballar i s'han de suar la samarreta per poder aprovar-los, però insisteixo que tenim uns molts bons pressupostos que situen l'economia espanyola entre les millors de les economies europees.
La Montse Mínguez és la portaveu del PSOE. Senyora Mínguez, moltíssimes gràcies per atendre la trucada al Matí de Catalunya Ràdio.
Moltes gràcies a vosaltres.
A la Montse Mínguez, la primera de les convidades que tindrem avui aquí al Matí de Catalunya Ràdio, per veure una mica on som després d'aquesta compareixença de Pedro Sánchez d'ahir. Xara.
Bé, jo seguint l'estela, no, de la teva frase de no es pot normalitzar l'absència de pressupostos, crec que s'ha d'insistir en això. Evidentment que hi ha uns pressupostos vigents i que són uns pressupostos que en el seu dia van ser expansius, però la pedra angular, el projecte més important de qualsevol govern, es reflecteix via pressupostos. I, per tant, aquests pressupostos són clau per qualsevol govern, per mantenir l'estabilitat i per tenir marge de maniobra per fer moltes coses que amb uns pressupostos prorrogats no es poden fer. I crec que això és important, no?, de dir-li a la ciutadania, perquè és veritat que des de l'oposició s'és sempre molt exigent amb el govern perquè tingui pressupostos, però no pot ser que després, quan s'arribi al govern, es sigui molt poc autoexigent amb la capacitat per aconseguir-ne. Dit això, jo crec que aquí falta també una capacitat del PSOE, que està en un mode de resistència, per entendre el calibre de la crisi que està vivint el govern de Pedro Sánchez. Perquè és veritat que tu pots tenir molt bones intencions. Tu pots tenir un full de ruta que, des del punt de vista progressista, pugui arribar a ser molt motivador. Però el problema és que el votant d'esquerres està desmobilitzat perquè dues de les teves grans banderes, una que és el feminisme i l'altra era la netedat en l'expedient, resulta que han fallat. I, per tant, aquest govern té un problema de credibilitat. Quan defensen des del Partit Socialista que han fet mesures per millorar la vida de les dones, no els hi falta raó. És veritat que s'han impulsat mesures al llarg de la història per anar contra la violència masclista i per fomentar la igualtat. Però això no treu que tu, com a partit polític, quan has hagut d'autoaplicar el que has predicat, no ho has fet bé. No ho has fet bé. És a dir, van arribar unes denúncies al mes de juliol i és veritat que es va apartar Salazar, però queda demostrat que se'l va apartar per netejar la imatge del partit, no per atendre les víctimes. Les víctimes han estat 5 mesos desateses i fins que un mitjà de comunicació no ha publicat que estaven en uns llimps aquestes víctimes, no s'ha actuat. I aleshores sí que es podia actuar i en 2 setmanes s'ha tancat l'assumpte. Això demostra que es podia fer molt millor. I crec que falta autocrítica al Partit Socialista. I això no vol dir que la resta de partits no tinguin problemes d'assetjaments de les dones, perquè malauradament és una xacra que està a tot arreu. Però la tendència de tots els partits sempre acaba sent la d'intentar rentar els draps bruts a casa, no? I aquesta és una qüestió contra la qual el feminisme porta molt de temps lluitant, no? No es dona la importància que es mereix a aquestes denúncies fins que resulta que un mitjà de comunicació publica i estàs en un moment de crisi i estàs en un moment d'erosió i de desgast i resulta que la millor manera de sortir-te'n és actuar. No, estaria molt bé que s'actués proactivament i no reactivament.
Ignacio.
Doncs estic molt d'acord amb el que ha dit la Sara. De fet, a mi em dóna la sensació que Pedro Sánchez, en la última compareixença pública, no, la de balanç de l'any, i en el seu últim míting a Càceres, el que intenta és desplaçar amb poc èxit, la gestió de govern o l'atenció sobre la gestió de govern. Perquè dona la sensació que tot allò que és accessori a la gestió de govern o és complementari, perifèric, no és culpa seva, no? Estem parlant del cas Coldo, Ábalos, Leire Díaz, etc. I el cas de l'assetjament, no? Com si fos una espècie d'obstacle o de càstig diví accidental amb el qual s'ha topat el Partit Socialista. I diu, no, però la gestió de govern va molt bé. I de fet, a la resta d'Europa som un referent dins l'esquerra i dins de, diguem, els diferents països d'Europa. L'economia va molt bé. Hmm. I és veritat, com deia la Sara, que el propòsit del govern Sánchez quan arriba el 2018 és la regeneració, no ho acaba d'aconseguir, el feminisme, hi ha una xacra, i en tercer lloc, una política més social que la que havia fet Rajoy. Mm. Però veiem que fins i tot dins de l'àmbit de la gestió del govern, al final el que ens pot oferir com a no, full de serveis al govern Sánchez és un habitatge inaccessible o extraordinàriament car, una joventut que està molt, molt, molt empobrida i que no pot establir o que no pot desplegar un projecte personal, cada cop tenim menys fills, el treball cada cop és més precari, més irregular, una economia que en el fons tampoc ofereix massa futur, ni per aquells que volen iniciar un projecte empresarial personal, deia ara, no, la portaveu, no, ajudem els autònoms, ja voldria saber com, derogant o aplaçant el verifacto, reclamant les ajudes dels autònoms durant la Covid, com s'està ajudant els autònoms, però qui vol emprendre un projecte laboral també veurà que el salari més habitual a Espanya són 14.000 euros, no el mitjà. El més habitual són 14.000 euros, veu que el salari mínim interprofessional segueixen 100.000 euros, o el cost de la vida són 1.800, veu que una habitació, per exemple, en aquesta ciutat ja supera amb escreix els 600 euros, així que si anem a la política, diguem, substantiva, no? Un debat més raonabilitzat, no? Com per així dir-ho, més enllà dels escàndols de corrupció i de caire sexual, tampoc té molt que oferir. I això empalma perfectament també amb el debat sobre els pressupostos o l'absència de debat sobre els pressupostos. Deia, és molt difícil en un parlament fragmentat. Bueno, ja ho va aconseguir una vegada el propi Sánchez i ho va aconseguir Rajoy amb 7 partits diferents.
Vicent.
Bé, hi ha un parell de coses importants. Primera, que evidentment Pedro Sánchez no té el suport parlamentari necessari ni té les complicitats necessàries per avançar, però ell ha decidit que ho farà, i això el col·loca en una situació molt dramàtica, en el qual cada dia es ven la seva pell i ell cada dia la defensa, i darrere una cosa... Però després hi ha una sèrie de detalls que són molt importants, i això ho comentava la Sara González fa un moment, és a dir, no només el PSOE no va actuar, sinó que van intentar amagar discretament, buscar-li una destinació al senyor Paco Salazar, i això vol dir que totes les crítiques que s'ha fet moltes vegades contra la jerarquia de l'Església, de que agafen una persona que està implicada en algun tipus de barbaritat i l'amaguen o l'envien a un altre lloc, doncs pues el PSOE també ho ha fet. I clar, dius, ostres, clar que sí. Clar que, evidentment, aquesta gent, el PSOE, que vol donar lliçons de tot i que actua legislativament, jo crec que en una bona direcció, després no pot fer el mateix que ella. Evidentment. I més encara, quan aquesta corrupció interna afecta tot l'equip que era de confiança de Pedro Sánchez, quan va arribar a la Secretaria General primer i després quan va arribar a la presidència. És a dir, que José Luis Ábalos, que Santo Cerdán, que Paco Salazar, que no són anècdotes, que Paco Salazar era una persona de confiança també de la Moncloa. I per tant, dius, és el teu equip. Més encara has d'actuar en aquests casos i ja vam veure com va actuar en el cas Ábalos, en el cas Coldo, en el cas Cerdán, que és el mateix cas, de quina manera amagaven, de quina manera... Al final hem actuat, sí, home, al final, quan ja no tens més remei. Cool. I després hi ha un últim detall que a mi em crida molt l'atenció, perquè això la gent gran segur que se'n recorda. Hi havia un ministre durant el franquisme i un home del règim total, que era Manuel Fraga, que va acabar sent el líder de l'Aliança Popular, després PP, que cada vegada que algú li deia alguna cosa que l'inquietava, que el molestava, deia, a mi no me da nadie lecciones. I llavors treia uns elàstics, que tenia la bandera d'Espanya, lecciones de patriotismo, ni una. Però com s'atreveixen a no tindre memòria històrica? A mi lliçons! Però escolta, vostè lliçons totes les que faça falta. L'únic problema moltes vegades és que qui les dona no les n'hauria de donar. Però vostè faria bé d'escoltar alguna lliçó d'aquestes que poden evitar a que continuï fent el que ha fet fins ara. I no anar amb aquesta arrogància tan bèstia fraguiana.
Afra.
Bé, anem a pams, perquè no acabo d'estar del tot d'acord amb algunes de les reflexions que s'han fet. D'entrada, amb una sí, i ja l'ha dit la pròpia Montse Mínguez, dels errors s'aprèn, i en matèria d'assetjament és veritat, i això no es pot negar, que una part del Partit Socialista ha errat. l'altre ha encertat, perquè no podem oblidar ni obviar que ha estat una part del Partit Socialista, majorment les dones, les que han denunciat, les que han pressionat i les que han dit així no. Aquesta part del Partit Socialista i no el unes altres forces polítiques, ni molt menys Vox, sinó ha estat aquesta part del Partit Socialista la que ha denunciat i la que ha dit per aquí no anem bé. Això per una banda. Per altra banda, es pot fer més al respecte de l'assetjament? I tant, clar que es pot fer més. Es pot fer en matèria de llei de prevenció de riscos laborals, es pot fer en matèria de protecció dels denunciants, es pot fer en matèria d'obligació de protocols també en organitzacions com ara poden ser els partits polítics, on es reconegui l'anonimitat de l'acomiadament per la persona que denuncia, en aquest cas directament les víctimes. Clar que es pot fer més i s'ha de fer més. I a més la responsabilitat no es pot rebaixar en aquesta matèria per dos motius, perquè això suposaria tornar al punt de partida i jo, si més no, no estic en aquesta posició, i l'altre, les grans reformes feministes en aquest país tenen signatura progressista. Per altra banda, no estic d'acord amb la reflexió que s'ha fet posteriorment, com que cada cop el treball és més precari. Això no és cert. Això no és cert. Això no es pot dir perquè no és cert. El treball cada cop és més estable i el treball cada cop és precisament més ampli en el marc de que tenim més gent treballant, que tenim més dones treballant, que tenim més joves treballant del que hem tingut abans. Ara, el salari és suficient? No és suficient. Clar que no és suficient. I com bé s'ha dit, i en això estic d'acord, no és suficient per culpa de l'habitatge. De qui són les competències en matèria d'habitatge? Clar, perquè a veure, si assenyalem a Pedro Sánchez de responsabilitat de tot, també estem fent trampes. La responsabilitat en matèria d'habitatge és majorment competència de les comunitats autònomes i dels ajuntaments. Alguns volen fer alguna cosa, d'altres no, absolutament res. Com que dels autònoms no s'ha fet res? Clar que s'ha fet. Guanyar drets? Clar que s'ha fet. Tant és així que és un acord on es va signar fa 3 anys i s'estan recuperant drets i que mai han tingut i que podem parlar, si voleu, de guanyar més drets. I estic d'acord. Però, clar, avui tenen més drets que abans. Com que no s'ha fet res? Ahir mateix es van reconèixer nous permisos i ampliació de permisos. Com que no té els suports necessaris? Hosti, doncs el senyor Feijó no presenta una moció, eh? El senyor Feijó no presenta una moció. Per tant, ara per ara, sí sembla tenir els suports necessaris. Tot i així, s'han de fer més coses, per suposat, només faltaria. Jo crec que al final, si aquesta... Hola?
Sí, tenim algun problema de connexió amb l'Afra. Mira, aprofitem per la publicitat i després tornem, perquè anem perdent, Afra. Anem a mirar-ho.
Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Que aquestes festes ens reuneixin, que els nostres cors bateguin en sintonia i que el cor de Barcelona es faci sentir més força que mai. Bon Nadal i bones festes.
Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Albert Pla, Peyu i una habitació d'hospital.
15 anys pagant per tenir una habitació individual. Com perquè ara m'hi posin un idiota. Perdó, no vull dir pas que sigui un idiota vostè.
No, és que té raó, eh? Li podria haver tocat un idiota. Aquesta vegada ha estat de sort i li ha tocat amb mi.
Hamlet, la comèdia més surrealista, amb en Peyu i l'Albert Pla, al Teatre Coliseu. Entrades a la venda a balanyanviu.com.
Viu l'hivern més autèntic al Pirineu i les Terres de Lleida. Cultura, natura, gastronomia i emocions sense límits en una destinació amb 11 estacions d'esquí alpí i nòrdic i més de 500 quilòmetres de pistes. Lleida, tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Què passa quan una dona diu fins aquí i pren les regnes de la seva vida? Una dona de la teva edat, de Gemma Ruiz Palà. La novel·la que totes volem llegir aquest Nadal. Un llibre de proa.
La Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya presenta el disc Mare Mundi. Un tribut al mar, a la vida i a les emocions compartides. Ja disponible a totes les plataformes i a botigues en format CD i vinil.
El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Continuem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb el Vicent Sánchez, la Sara González, l'Ignacio Rigau i la Fra Blanco. I a aquesta hora el diputat d'Esquerra al Congrés dels Diputats, Francesc Marc Álvaro. Senyor Álvaro, com estem? Bon dia.
Bon dia. Què tal?
Avui ara li trasllado la mateixa pregunta que sortia ara mateix a l'Àgora. Creu que li va faltar autocrítica ahir al president Pedro Sánchez?
Sí, jo penso que sí. Penso que ell va fer un llistat i va intentar tapar la realitat, diguem, més desagradable amb accions que s'han fet o que es faran, però calia alguna cosa més, i ho vam trobar a faltar.
Què, exactament?
Doncs això, aquesta autocrítica i aquesta, diguem, aquesta voluntat d'entomar el que és més calent i el que és més urgent, i del que parla la gent. En definitiva, no deixa de ser una mica estrany que no s'agafi el toro per les banyes.
En qualsevol cas, pel que hem llegit o pel que em diu vostè, Esquerra ho considera insuficient, però aquestes mancances no són prou grans com per trencar relacions, per deixar de donar-li suport.
Nosaltres sempre hem dit, fa mesos, i encara som aquí, que per nosaltres és una línia vermella, primer, saber si finalment tot el que està vinculat a la corrupció de Cerdán i companyia té o no una entrada estructural orgànica en el partit, perquè si això fos així, nosaltres, diguem, tindríem una altra visió de la cosa. I després, pel que fa a la resta, ja ho vam demanar i ho tornem a dir, cal contundència, gestos clars i claredat amb la qüestió dels abusos contra les dones, i després per nosaltres és important també perquè aquesta legislatura tingui salut i continuïtat, que els compromisos adquirits amb Catalunya doncs es vagin concretant, perquè en definitiva això són coses que es van establir i malgrat les circumstàncies tempestuoses, el PSOE i el president Sánchez aquestes coses les va signar.
Ahir també s'anunciava aquesta trobada de Pedro Sánchez amb Oriol Junqueras, amb el líder del partit. Això en principi se'ns ha dit que serà el gener a la Moncloa. Hi haurà foto?
Ja ho veurem. No em feu dir si hi haurà foto o no, que no ho sé, ho desconec.
Sap també com jo que això és simbòlic, diguem-ne, si n'hi ha.
Sí, però també no estic amagant res, no en tinc ni idea si hi haurà foto. Vull dir, estarà bé si hi ha foto, i si no hi ha foto també estarà bé. Diguem, tampoc ens perdem a vegades amb detalls. Ja ho veurem si hi ha foto.
Per què arriba ara aquesta trobada?
Home, em sembla que és obvi, no? Primera, nosaltres, com a partit, sempre hem mantingut, com a partit i com a grup parlamentari, mantenim un nexe constant de parlar amb els ministres i amb la presidència del govern. Diguem, nosaltres som un partit responsable i que hem anat a fer política, per tant, mantenim aquest contacte. I el que es farà, aquesta trobada d'alt nivell entre Oriol Junqueras i Pedro Sánchez, ens sembla que és de sentit comú que davant una circumstància tan complicada, per dir-ho així, els que lideren els projectes s'asseguin i es diguin el que s'hagin de dir. Em sembla que això és la política i no hauria d'estranyar.
Senyor Álvaro, també aquests últims dies des de Junts molt especialment s'han adreçat a Esquerra dient que aprofitem aquesta situació per fer pinya, deien, per fer un front comú i collar d'alguna manera més el govern espanyol i fer-li complir els compromisos, que de fet és el que vostè deia abans també.
Bé, no ho sé, ells han fet moltes giragonses junts i l'única cosa que podem dir, en un sentit realment honest, és que els donem la benvinguda. Ja era hora que vinguessin a la defensa concreta, real i diària de Catalunya i que deixessin, entenc, la gesticulació i la sobreactuació. Si és així, doncs farem molta feina i serem més forts. Recordi, Frederic, que tenim oberts fronts importants en matèria de finançament i de rodalies, per dir dues coses que interessen la gent, eh? Per tant, també puc afirmar que aprofitem el moment, si ells volen, i que abans que passin els dies i s'ho repensin, doncs endavant.
Per què hauria de passar perquè hi hagués aquest front comú amb Junts al Congrés, entre Esquerra i Junts al Congrés?
Bé, per part nostra no hauria de passar res, perquè som aquí des de fa mesos i ens ha costat molts retrets, entre d'altres, de Junts. Per part d'ells, home, suposo que abandonar una actitud en la que es prima més l'escenografia, diguem, de la confrontació, que no obtenir coses reals per la ciutadania de Catalunya.
El que passa és que Junts ja sap el que diu, eh? És a dir, que vostès d'alguna manera haurien de ser, o podrien ser més durs i aprofitar la situació.
Bueno, de la mateixa manera que em sembla que ells no haurien d'esdevenir comentaristes de l'actuació d'Esquerra, jo m'estaré, diguem, d'aprofundir en el comentari sobre l'actuació de Junts, que podem dir que un exemple de gran coherència parlamentària no és.
M'ho deia abans, en qualsevol cas, el partit, vostès se centraran en els acords d'investidura, posaran l'accent en els casos, si van apareixent més casos de suposada corrupció o d'assetjament sexual. És a dir, d'aquestes coses que vostè em deia, n'hi ha alguna que pesi més que l'altra a l'hora de prendre una possible decisió de ruptura per part d'Esquerra?
A veure, som un partit amb 94 anys d'història on, afortunadament, no hi ha hagut taques de corrupció. Nosaltres farem èmfasi per igual en tres punts. El que són els casos, diguem, d'ús fraudulent presumpte de diner públic, el que són els abusos contra les dones, que ens sembla absolutament impresentable i absolutament contrari als mínims bàsics de la democràcia, i en tercer lloc, una qüestió que no hem d'oblidar, que és que l'agenda que teníem la tenim. Per tant, el que es va comprometre amb Catalunya també està damunt la taula. Que el PSOE tingui en aquest moment incendis no desplaça aquesta realitat dels compromisos que ha de complir.
El Francesc Marc Álvaro és el diputat d'Esquerra Republicana al Congrés dels Diputats, que també ens ha atès aquí al matí de Catalunya Ràdio. Senyor Álvaro, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Estem fent una mica de repàs on som i on podem ser en les pròximes setmanes, els pròxims mesos, i a aquesta hora podem saludar la vicesecretària de Regeneració Institucional del Partit Popular, Cuca Gamarra. Senyora Gamarra, què tal? Bon dia, buenos días.